L'entrevista amb Sílvia González.
Aquest dissabte es compliran 4 setmanes d'aquell dia de la ventada que va provocar importants destrosses al país, així com a la resta de l'Estat. A Sant Cugat no ens vam quedar enrere i l'alcalde va xifrar en 1,9 milions d'euros el cost del pas del vent per la nostra ciutat. El consistori ha tirat endavant diferents accions per fer front a aquest cop de vent. S'ha acollit ajudes a la Diputació. També està a l'espera de veure com es concreta aquest paquet d'ajudes als municipis per part de la Generalitat. O sigui que parlem d'aquests i altres temes amb la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, Marta Subirà. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, ens agradaria fer una foto de Sant Cugat. Si poguéssim fer-la des de l'aire, una mica podem dir que s'han solucionat tots els efectes que aquell 24 de gener va provocar el vent al municipi?
Bé, jo diria que gairebé tots els efectes han estat solucionats. Quan parles de foto em sembla una imatge interessant, perquè no tots els ciutadans de Sant Cugat han tingut la mateixa percepció sobre el que va passar el dia 24 de gener. Les zones afectades a la nostra ciutat van ser diverses, però en molt diferent grau. I, per tant, a vegades des de l'Ajuntament aquests dies hem tingut la sensació que segurament en el centre de la ciutat no han estat prou conscients de la magnitud de la destrossa o dels problemes que s'han patit a Valldoreix i a la Floresta majoritàriament. Al centre vam tenir alguns casos espectaculars, sobretot a l'Eixample Sud o en alguna zona on hi havia algun arbre, sobretot pi blanc, però també d'altres, algun xiprer, algun om doncs, que van caure i que van fer, bueno, que tenien un impacte important, perquè en alguns casos doncs, van aixecar també la calçada o la vorera, però el que sí que és veritat és que aquesta situació, que el centre ha estat puntual i una mica anecdòtica, a Valldoreix i a la Floresta, doncs realment va agafar una magnitud molt més gran. Per dir-te una mica de números, podríem dir, per exemple, que d'arbres, de parcel·les privades que van caure a la via pública en tota aquesta zona, doncs n'hi va haver al voltant de 2.000, i entre parcel·les privades al voltant de 5.000 arbres. Són realment moltes unitats d'arbrat. I si a més hi afegim totes les que el Consorci del Parc de Collserola ha computat en la zona del parc, en la zona més forestal, doncs estaríem parlant del voltant de 25.000 arbres. És a dir, que ens trobem en una situació totalment excepcional que no havíem viscut mai abans a la nostra ciutat.
I com ha estat una mica el dispositiu dels tècnics de Medi Ambient? Perquè jo entenc que les tasques encara continuen de retirada, de neteja, d'entrades a particulars, una mica com s'ha concretat això?
Bé, des del primer moment es van activar, òbviament, tots els recursos que estaven en les nostres mans, es va contactar amb totes les empreses concessionàries de la ciutat, les que s'ocupen tant de les zones de parcs i jardins, com la que s'ocupa específicament de l'arbrat, com d'altres que vam poder contactar en aquell moment, per tal de que fessin una primera actuació d'emergència, perquè hi havia situacions, sobretot d'arbres caiguts sobre la via pública, que en aquell moment va ser una de les nostres prioritats. En primer lloc, òbviament, aquelles afectacions que poguessin posar en perill la vida de les persones, en primer lloc. En segon lloc, doncs, totes aquelles afectacions que tenien impacte sobre la via pública o sobre l'enllumenat, que també afectava a vies principals i que subministrava llum als particulars. I a partir d'aquí, doncs, a mesura que hem anat recollint totes les incidències, que han estat gairebé un miler, doncs hem anat prioritzant, posant-nos en contacte amb tots els propietaris i propietàries, primer avaluar una mica via telefònica quina era realment la gravetat d'aquella incidència, perquè òbviament ens trucava tothom que havia tingut una incidència, tant si era un arbre que havia caigut, un arbre d'una propietat privada que havia caigut al jardí sense fer cap afectació, per exemple, a la vivenda, però que estava allà i la gent trucava per saber què havia de fer, fins fins a gent que realment tenia una problemàtica més important. La realitat és que a mesura que anàvem fent aquestes trucades i contactant amb la gent entenia i se n'adonava de la magnitud dels efectes del temporal i entenia que no a tothom se'l podia atendre de manera immediata. En aquests moments, d'aquestes 950 incidències que hem tingut, podríem dir que en tenim resoltes 750, és a dir, la gran majoria, i ens en quedarien unes 200 doncs, que es van atenent de manera, diguem-ne, progressiva.
O sigui que la feina continua, vull dir que els tècnics continuen a la via pública treballant o ajudant a particulars,
sí,
no?
Sí, o ajudant a particulars, o anar a veure, per exemple, ara estem en una fase en què hi ha molta gent doncs, que ens demana que té altres arbres que no han caigut, que estan en el jardí, però que potser doncs, els hi fa por i nosaltres anem allà i assessorem sobre si aquells arbres doncs, realment hi ha algun perill de que puguin caure en una següent ventada o no. I fem una mica aquest assessorament o els orientem sobre com han d'actuar. Però, entenent això, que això va passar el 24 de gener, no fa ni un mes, que els dispositius i els recursos de l'Ajuntament, tot i que s'han multiplicat les hores de feina i la intensitat de la feina, són els que són i que no podríem atendre tothom la primera setmana. Però, en general, jo diria que la gent ho ha entès molt bé.
Han comptat amb els efectius suficients? Perquè també estarà a l'espera de veure com es concreta aquests plans d'ocupació de la Generalitat i aquest paquet d'ajudes.
Hem comptat amb els efectius dels que hem estat capaços de disposar, que són tots els que estaven en el nostre abast. Òbviament, haguéssim comptat 10 vegades més, doncs també els costos haguessin sigut molt més elevats.
Però
no?
De cara a Sant Cugat em refereixo al que és a les ajudes de la Diputació, que ràpidament s'hi van sumar, i de cara al que és el govern català, com han disposat?
De moment encara no hem rebut aquests ajuts. Nosaltres, òbviament, per tal d'assegurar que la ciutat recuperava la normalitat, vam fer totes les accions que calien i, diguem-ne, sense, en aquest sentit, sense passar-nos, però sense estalviar despeses tampoc, és a dir, que tot allò que va ser necessari per recuperar la normalitat el més aviat possible i atendre les situacions de més emergència, doncs es va fer de manera immediata. Un cop aquestes situacions d'emergència han estat cobertes, tot el que ve després ja no necessita d'aquesta mobilització tan extraordinària, tot i que encara hi és. En aquests moments disposem de tota una sèrie de camions, d'elements que estan circulant per la zona, sobretot de Valldoreix i la Floresta, que estan recollint a les branques doncs, que la gent està deixant a fora de les seves cases a mesura que va doncs, netejant el jardí i tot, que és un dispositiu que habitualment no tenim i que l'hem posat de manera extraordinària, que havia d'acabar el dia 15 de febrer, que ara hem allargat durant tota aquesta setmana i que anirem valorant setmana a setmana si s'ha d'anar mantenint o no.
O sigui que el període aquest s'amplia?
S'amplia. Aquesta setmana encara tots aquests dispositius continuaran doncs, recollint branques. Aprofito ara des d'aquí doncs, a demanar a la gent que realment que ens deixi la brossa o les branques, diguem-ne, que van resultar malmeses pel temporal. Ens hem trobat en alguns casos que hi ha gent que està aprofitant per fer la poda i ens deixa allà les branques que els hi surten. No és aquesta la funció d'aquests serveis extraordinaris que hem posat a l'abast de la ciutadania.
A més, al ple de dilluns, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat doncs, que es poguessin destinar ajudes a fons perdut. Jo suposo que surt més rentable que no pas declarar la zona com a catastròfica, sí, i esperar a Madrid el retard i el que suposen aquestes ajudes. La primera xifra estimativa del cost que va tenir el pas del vent al municipi va ser 1,9 milions d'euros. Allò, gairebé 4 setmanes després, se sap més o menys si finalment aquesta és la xifra, si haureu de picar una mica més alt i parlar amb propietat o...
Jo crec que de moment es manté una xifra similar a aquesta. Les estimacions es van fer de manera molt acurada, van participar tots els departaments de l'Ajuntament que estan implicats amb el tema de la ventada i una mica en funció del que s'ha anat veient, doncs aquesta és la xifra que sortia. Hem de tenir en compte que no és el mateix doncs, fer aquesta recollida o accedir a llocs, per exemple, plans, que en alguns carrers de la Floresta que tenen pendents molt pronunciades i que, per tant, doncs, també els treballs es fan més complexes.
Senyora Subirà, com tenim el camí de Sant Medí?
El camí de Sant Medí esperem, bueno, jo confio que estarà a punt pel dia 3 de març, però òbviament ha estat una zona també molt afectada per la ventada, no només el camí, sinó també l'esplanada on es realitzen tots els actes de la Diada de Sant Medir, on hi ha també l'ermita, i per tant, doncs, l'Ajuntament també està dedicant un esforç extraordinari per tal de poder arranjar el camí que es pugui celebrar l'aplec sense cap mena d'incidència.
Perquè, clar, jo suposo que reunir allà centenars de persones amb tants arbres, suposo que s'haurà de fer tasques de comprovació, d'estat de branques, de moviments...
De fet, el camí en aquests moments està pràcticament obert, s'han d'acabar de fer algunes comprovacions i s'ha d'acabar de retirar tot el que és l'arbrat caigut a l'esplanada, però bé, en aquí doncs hem de dir que és un cost que està assumint al 100% l'Ajuntament també per tal d'assegurar doncs que el dia 3 de març està tot a punt.
Molt bé, a Marta Subirà també volem comentar altres qüestions dins el tema de medi ambient. Fa poc va fer un viatge a Brussel·les acompanyant l'alcalde per assistir a l'assignatura d'aquest pacte europeu d'alcaldes contra el canvi climàtic, en el qual Sant Cugat es compromet a reduir en un 20% les emissions de diòxid de carboni abans del 2020. Una mica, i com que sabem que han d'elaborar un pla d'acció i presentar-lo, perquè si no després se'ls convoca una retirada del projecte, i vostès ja havien avançat molta feina en aquest sentit, una mica ens podria dir breument aquestes línies d'actuació, quin és l'objectiu, quin és allò... El titular a perseguir per vostès en aquest àmbit?
Bé, nosaltres tenim clar que la ciutat ha de fer un esforç important en la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de tota mena. El Pacte d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic és una iniciativa, jo diria, prou extraordinària, sobretot venint de la Comissió Europea i a Brussel·les, on habitualment qui s'hi reuneix són els estats, són els ministres, i una vegada sembla que el món local doncs queda molt lluny. En aquesta ocasió valorem molt positivament que des de la Comissió Europea hagin tingut en compte els ens locals com els ens més pròxims a la ciutadania i els que poden també, en certa manera, exercir més influència sobre un canvi d'estil de vida per part dels ciutadans, i ens hagin convocat aquesta signatura o aquesta adhesió del Pacte d'Alcaldes de Canvi Climàtic, on hi havia doncs ciutats tan importants com Londres, París, Amsterdam, Budapest, altres més petites com Grenoble, Lyon, Hamburg, moltes ciutats de l'estat espanyol, moltes ciutats catalanes, no hi era Barcelona, també ho he de dir, però aquí bàsicament el que fèiem totes aquestes ciutats era comprometre'ns a que per l'any 2020 hauríem reduït o haurem reduït totes aquestes ciutats en un 20% les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle, i que també pel 2020 el 20% de l'energia que s'utilitza a la nostra ciutat ha de provindre de fonts renovables. Realment són uns objectius molt ambiciosos, no és un objectiu que diguem el podem complir així amb els ulls tancats.
Però accions concretes? Tenen clar iniciatives que es tiraran endavant a Sant Cugat, al marge del procés de participació ciutadana que es veurà, no?, en el ple del mes de maig, allò que diuen per qui hem de passar per poder assolir aquest repte?
Bé, hi ha una part molt important que és la promoció del transport. És una de les activitats que genera més gasos d'efecte hivernacle, en aquest cas més CO2, i per tant doncs aquí hem de fer una aposta important. De fet, l'estem fent en aquest darrer any i mig. Hem impulsat dues línies de transport públic noves a la ciutat, la línia 7 i la línia 8, i van en aquesta línia de poder fer que la gent cada vegada s'acostumi més a anar amb transport públic i deixi el cotxe a casa seva, camini més, vagi més en bicicleta. Ara presentarem el nou projecte de carril bici de la ciutat, que se sumarà als 22 quilòmetres de què ja disposem a Sant Cugat. Ara en sumarem molts més que podrem fer gràcies al projecte d'inversions de l'Ajuntament, que se suma a més amb una partida del pla del Ministeri d'Administracions Públiques, i podrem fer un salt endavant molt important pel que fa a la xarxa de carril bici de la ciutat, que és una forma també que la ciutat respiri molt més. Aquí tenim una feina important.
I ja estarà completat el projecte? O sigui, hi ha el carril bici, el circuit?
Serà més, jo diria que un cop tinguem complertes aquestes són dos elements, perquè venen de dos fonts de finançament diferent, però en el fons no deixa de ser un mateix projecte, serà encara més important del que teníem, de que en el seu moment hi va haver un projecte de carril bici fa uns 4 o 5 anys que l'Ajuntament el va fer. Ara estem sent encara més ambiciosos, l'hem allargat encara més.
En quants quilòmetres en total?
Ara no et sabria dir exactament la data, però jo diria que pràcticament doblarem el nombre de quilòmetres.
I el recorregut, suposo que respectarà el que és l'eix de vianants.
El recorregut, sobretot, intentem que vinculi tots aquells elements d'interès de la ciutat, siguin escoles, siguin mercats, siguin llocs culturals, és a dir, el que volem és, a banda de que hi hagi una ruta per poder anar en bicicleta, que aquesta ruta tingui un sentit i porti a la gent d'un lloc a un altre i que vagi a les estacions, una mica el que s'ha vingut fent també fins ara. Aquest, com deia, és un element important. Després hi ha tot l'element que comentava de les energies renovables. Hem de fer una aposta important també perquè molta de la nostra energia, de l'energia que consumim a la nostra ciutat, provingui de fonts d'energies renovables. Sant Cugat ja fa anys que treballa en aquesta línia amb l'ordenança d'estalvi energètic i amb l'obligació d'instal·lar plaques solars en els edificis de nova construcció. Això encara ho hem d'impulsar més, hem de fer que tots els equipaments municipals en disposin, hem de buscar altres espais o equipaments o inclús empreses privades que també vulguin adherir-se a aquesta iniciativa i vulguin incorporar en els seus equipaments plaques d'aquesta mena per tal d'anar augmentant cada vegada més aquestes fonts d'energies renovables a la ciutat.
Parlàvem de mobilitat i jo volia fer esment al proper dilluns, dia 23, quan aterraran 1.500 alumnes estudiants de l'Escola de Negocis d'ESAD i ja han habilitat aquesta línia 8 que haurà de perfeccionar. Jo suposo que ja deu estar ja a punt. L'últim que havien dit és que havia d'ampliar el seu recorregut per comunicar a l'escola amb l'estació dels ferrocarrils. Prova superada, com a mínim, allò pel que hem viscut fins ara, i després veure com funcionarà, no?, a partir de dilluns, perquè hi havia molts temors amb aquest tema.
Bé, en aquests moments ja hi ha un nombre elevadíssim d'estudiants, de professors i de personal que estan en el centre de universitari ESADE. De moment, tots els que han arribat fins ara, que ara tampoc no sabria dir exactament quin nombre d'alumnes hi ha en aquests moments, però
de dilluns ja arriba la totalitat.
Dilluns ja hi són tots, doncs ara devem estar per sobre dels 1.000, o sigui, ja pràcticament el que arribarà, els que falten per arribar són anecdòtics respecte als que ja han arribat, ja ens han arribat més de la meitat, i de moment sense pràcticament cap incidència pel que fa a la mobilitat, que era una de les grans pors que hi havia. La línia de l'autobús està funcionant perfectament amb unes freqüències que per una raó o per una altra són les més reduïdes de totes les línies d'autobús que tenim a la ciutat. Jo sé que això hi haurà gent que li pot sorprendre, no? De dir com és que en aquest cas tenim unes freqüències tan reduïdes que són aproximadament de 12 minuts quan en altres casos estem parlant de 15, de 20, de mitja hora. Bé, en aquest cas he de dir que el cost d'explotació de la línia l'assumeix ESADE Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Els costos d'explotació de la línia són molt elevats i per part de l'Ajuntament, com que hem de cobrir moltes zones del municipi, hem de donar prioritat al fet de que la major part del municipi estigui cobert per sobre de les freqüències, tot i que ens agradaria poder-les anar reduint cada vegada més. En aquests moments la línia té un índex d'ocupació força elevat, sobretot en hora punta, per molts dels estudiants que es dirigeixen a ESADE. Hem pogut recuperar una ruta que era per l'Avinguda de Gràcia i el carrer Llaceres, que el mes de setembre vam haver d'eliminar, i jo animo des d'aquí els veïns i veïnes de l'Eixample Sud a que en facin un ús intensiu i que en facin una ocupació important, perquè com més ocupació tingui la línia, també més ens podrem permetre plantejar encara més millores.
Perquè finalment el pla de mobilitat que havia de presentar l'Escola de Negocis, això va tirar endavant? O perquè l'últim que teníem entès és que hi havia aquell estudi que vostè va deixar molt clar al ple, que no era un pla sinó que era un estudi del que els havien fet arribar, i que bé, hi havia algunes coses com era el tema del transport públic que volien acotar ben bé. Exactament què és el que els hi van posar sobre la taula? Perquè ara ja estava tot donat i beneït.
Doncs aquí hi havia bàsicament dues coses. Una, la línia d'autobús, que en aquest sentit han complert i s'ha manifestat la seva importància i la seva necessitat. Aquest era l'element que per nosaltres era més bàsic, poder garantir que tots aquells alumnes que venen de l'àrea de Sabadell i Terrassa, que venen per exemple en ferrocarrils o que venen de l'àrea de Barcelona, tenint en compte que aquesta escola de negocis fins ara estava a Barcelona, si es desplacen amb ferrocarrils de la Generalitat, que és una de les vies principals d'arribada a la nostra ciutat, poguessin tenir una via directa per arribar a l'escola de negocis. Això era la primera part i ja està complert. La segona mesura important que teníem nosaltres i que presentava el pla és l'arranjament de l'Avinguda Torreblanca, allà on es troba ESADE. S'han de fer tota una sèrie de millores en aquell carrer per tal de garantir la fluidesa del trànsit en aquella zona, de l'arribada de l'autobús sense complicacions, la parada de l'autobús, i arranjar una mica tot aquell entorn. Allò, donat que encara hi ha moltes obres pendents, s'està acabant també la posada a punt de Creàpolis, s'ha de fer la residència d'estudiants que va associada, allò tardarà una mica més del que a nosaltres ens hagués agradat. En aquests moments hi ha moments puntuals a primera hora del matí que sí que es produeix una mica d'embús, perquè hi ha algun camió de les obres que està fent marxa enrere en el moment en què arriba l'autobús i que hi ha cotxes que pugen. Són aturades molt puntuals i molt vinculades a l'estat de l'obra encara, i que en els propers mesos evidentment se solucionarà. Jo crec que veurem també una millora important.
I ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps i anem molt ràpid a Valldoreix, més que res per aclarir una informació que ens ha arribat procedent de l'última junta de veïns de Valldoreix, i és en relació a aquest refugi d'animals que estava previst que pogués arribar a la ciutat, presumiblement en un territori de Valldoreix. Sembla ser, i encara ho hem de tancar una mica, que hi hauria unes obres que haurien ja començat d'alguna manera al territori de Valldoreix. Jo no sé si com a responsable de la cartera vostè té alguna informació al respecte, i exactament, si no en sap res, com pot ser això també, no?
Doncs la veritat és que com a tinent d'alcalde de Medi Ambient o com a Ajuntament de Sant Cugat no em consta aquesta informació ni que s'hagin iniciat les obres. Nosaltres sempre hem dit que enteníem que un equipament d'aquestes característiques ha de tenir un caràcter supramunicipal, independentment del municipi on s'instal·li. Pot estar instal·lat a Sant Cugat, pot estar instal·lat a Castellbisbal, pot estar instal·lat on faci falta, però sí que és un equipament que entenem que per part del Consell Comarcal doncs l'han d'entomar. I de fet el Consell Comarcal té un projecte posat sobre la taula a petició de diferents ajuntaments de la comarca, sobre el qual encara no s'han pronunciat i no ha tirat endavant. Però, repeteixo, no crec que cada ajuntament del Vallès hagi de tenir el seu propi refugi d'animals. Crec que és un equipament que pels costos que té, per la quantitat d'animals doncs, que mou, ha de tenir aquest caràcter supramunicipal, igual que altres equipaments que també compartim amb les ciutats veïnes.
Doncs Marta Subirà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'entrevista i seguirem amatents a tots aquests temes que hem deixat enfilats avui en aquesta conversa. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
L'entrevista.